amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 319, quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Avui comencem l'Info parlant dels acords del ple extraordinari que va tenir lloc ahir, al primer ple de la legislatura, on es van debatre temes d'organització política. També parlarem amb Lucía Jiménez, de Rima Mollo, que demà dissabte celebra el seu 5è aniversari amb una jornada plena d'activitats al pati del Centre Cultural. Roser Pecanins, directora de la Biblioteca Municipal, ens parlarà de l'activitat Lectures, que fan estiu, i en farà algunes recomanacions de llibres interessants per ficar aquestes vacances a la maleta. Àngel Esteve i Rafael López visitaran els nostres estudis per parlar-nos de la darrera activitat de Nits de Música, que consistirà en la tercera vetllada d'estiu al Jardí Romàntic de la Casa Padró. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana cap a les dues del migdia, com sempre després de la previsió del temps i la crònica esportiva. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I comencem l'informatiu amb una notícia de darrera hora. A quarts d'una ha quedat controlat l'incendi a la zona pròxima al Parc dels Pinatons dins el terme de Montcada. Segons sembla, hauria estat causat per la crema de matolls. Hi han intervingut 7 dotacions de bombers de la Generalitat. Ara sí, comencem el repàs de l'actualitat de la setmana. El primer ple del nou govern municipal de caràcter extraordinari va aprovar per unanimitat ahir que les sessions plenàries continuaran tenint lloc el darrer dijous de mes i també la creació de les comissions informatives i de comptes. Igualment va tenir suport unànime a la proposta d'assignacions als grups, que seran de 500 euros al mes per cadascun dels 6 partits i 100 euros per regidor que tinguin. En el cas de decidir, anirà tot el seu partit. A més, es van eliminar les dietes dels patronats, que eren de 50 euros per membre. Ernest Prunera.
En canvi, es van retirar de l'ordre del dia els punts 5 i 6 relatius a les retribucions als regidors i al repartiment dels representants dels òrgans. La intenció de Decidim era crear un nou règim retributiu específic per al govern amb la dedicació exclusiva de l'alcalde, 3 parcials del 50% i 5 del 22%, renunciant al pagament per assistència. La resta de regidors cobrarien per assistència plens 200 euros i 150 per les comissions informatives. Tot i la negociació en extremis en junta de portaveus, que va fer que el ple comencés mitja hora tard, finalment el punt es va retirar perquè el suport d'Esquerra no hagués estat suficient per aprovar-lo. A la mateixa línia també es va ajornar la discussió del repartiment dels representants dels òrgans municipals i supramunicipals. La retirada d'aquests dos punts va ser criticada, especialment pel portaveu de Convergència, Xavier Peñarando.
És vergonyós, senyor Osuna, que en el ple que avui fem vostè hagi decidit retirar dos punts de l'ordre del dia per la por a perdre una votació. Així comença vostè el camí. Ens sembla lamentable, realment lamentable, que no vulgui, que no sigui capaç d'afrontar-se al que representa el sistema democràtic, la transparència que tantes vegades ha parlat i el que significa que hi hagi votacions. Ha d'admetre que hi ha majories i que les majories es fan amb els vots. Nosaltres ho admetem quan guanyem i quan perdem. Fora bo que vostè també ho admetés, per guanyar i per perdre.
Per la seva part, el portaveu de Ciutadans, Josep Gavarra, va recordar al govern que està en minoria, l'obligava a negociar i ser dialogant.
Notem una miopia per part del govern, una miopia política, evidentment, que no s'han donat compte que són mortals, només tenen 9 regidors. Això els ha de portar, senyors meus, a buscar pactes amb la resta de forces polítiques, i sembla ser que no ho han començat així. Tampoc entrem en el joc entre les guerres dels d'abans i dels d'ara, que entenem que hi pot haver un cert sentiment d'intentar empènyer, però els recomano, sisplau, que el diàleg sigui real i que sigui eficaç i que facin propostes a tots els grups aquí representats, perquè si no tindran una legislatura realment complicada i difícil.
De la seva banda, l'alcalde va defensar que les mesures proposades suposaven una gestió més transparent i un estalvi global.
Nosaltres pensàvem que portàvem un acord que podia ser prou bo perquè representava també un estalvi econòmic. Nosaltres pensàvem que també es podia portar més transparència i diversitat a l'hora de veure aquestes qüestions. Hi havia també la voluntat de rebaixar bastant el sou de l'alcalde i equilibrar tot molt més. sembla que no hi havia tampoc acord amb aquestes, doncs amb aquesta proposta per part de la majoria de grups d'oposició i per tant la majoria de regidors i regidors d'aquest consistori, i aquesta és l'explicació que hi ha pel fet de que es retirin aquests dos punts.
Així mateix va advertir a tots els grups que el bloqueig no era bo per a ningú i va emplaçar-los a buscar acords.
I la voluntat de retirar aquests punts és per seguir mantenint una voluntat de diàleg i de buscar l'acord entre tots els grups municipals, que jo crec que és el que toca, i evitar, això evidentment l'hem d'aprendre tots, tant govern com a oposició, a mantenir aquest tarannà de diàleg. Nosaltres anar a parlar amb els grups municipals de l'oposició, també els grups municipals de l'oposició que vinguin a parlar amb nosaltres quan hi hagi alguna cosa que no els sembli bé. Jo crec que aquesta és la línia que hem de tenir si no volem trobar-nos en la situació de bloqueig.
La sessió, que va comptar amb força pública, es va poder seguir en directe per ràdio i en vídeo al canal Ripollet TV a YouTube, on ja es pot visionar una versió no editada.
Dilluns 6 de juliol començarà la tercera marxa contra l'atur, una manifestació que finalitzarà el dia 9 i en la qual participen en l'àmbit local l'Assemblea d'Aturats de Cerdanyola i Ripollet i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
L'objectiu de la marxa és reivindicar la derogació de la reforma laboral, l'aprovació de la renda garantida ciutadana, la derogació de l'actual sistema de pensions, la redistribució de la feina en 30 hores setmanals i l'aprovació de la ILP de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica. Manel Navarro, de l'Associació d'Aturats de Cerdanyola i Ripollet, ha demanat el suport a totes les organitzacions ciutadanes perquè la marxa sigui un èxit i ha recordat la importància de la pressió ciutadana per aconseguir coses com l'aprovació de la ILP per la renda garantida ciutadana, especialment ara, després de la renovació de forces als ajuntaments.
El gobierno de Convergencia cada vez está más debilitado. Nosotros nos sentimos más fuertes. Estas municipales nos han dado una posibilidad de dar más fuerza. Yo creo que es la ocasión de combinar. La ILP está donde está también porque ha habido complicidad a nivel de otras fuerzas en los parlamentos que nos han apoyado. Y ha sido todo un trabajo también, un trabajo constante de movilización, de recogida de firmas, de tomas de posición en los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es el trabajo también que los de La Paz también han abordado, y vamos a seguir trabajando en esa línea, unificar los esfuerzos, porque aquí, con la presión popular, es donde podemos conseguir nuestros objetivos.
La marxa sortirà des de Badalona i passarà per diversos municipis del Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat fins a arribar a Barcelona. Per Ripollet passarà el 7 de juliol.
El passat 1 de juliol, l'alcalde de Ripollet, José María Osuna, va col·laborar amb membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca que assistien a una família davant la direcció d'una agència del BBVA a Ripollet. L'alcalde va estar acompanyat en aquesta intermediació dels tinents d'alcalde de Serveis Socials, Reyes Muñoz, i de la participació, David Fontanals.
Donada la complicació del cas, la plataforma va demanar a l'alcalde la seva mediació en nom del govern municipal, qui va assegurar que cal que els directius dels bancs canvien el seu llenguatge, que només s'entén de números, per un llenguatge més sensible que les necessitats de les persones. El recolzament a les realitzades per la plataforma és una de les línies que el govern municipal treballarà per garantir el dret a l'habitatge per als veïns i veïnes. A banda del suport a l'activitat de l'entitat, el govern pressionarà per alliberar els habitatges buits actualment en propietat dels bancs per poder-los destinar a aquelles famílies que més ho necessitin. La plataforma de Ripollet es va sumar dimarts passat a la protesta conjunta a tot Catalunya contra l'entitat bancària BBVA per part de les plataformes. En la protesta a Ripollet reclamaven solucions per a les famílies afectades de la vila i l'elecció d'un nou interlocutor a Cerdanyola del Vallès. La plataforma ha trencat tota negociació amb aquesta persona, que acusen de no atendre'ls degudament.
I amb l'arribada de l'estiu, les dependències municipals comencen el seu horari d'estiu. A més, alguns dels equipaments restaran tancats durant algunes setmanes d'agost.
L'Oficina d'Atenció Ciutadana obrirà aquests mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 de la tarda. La Consergeria i Informació estaran obertes fins a les 3. D'altra banda, el Centre Cultural, el Teatre Auditori i el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata estaran tancats per vacances del 25 de juliol fins al 23 d'agost. La Biblioteca Municipal tancarà del 27 de juliol al 16 d'agost.
Esteu escoltant Info.
El grup de batucada Rima amb Molló celebrarà demà el seu 5è aniversari i ho farà amb una jornada plena d'activitats al pati del Centre Cultural. Per parlar de la festa i l'exposició fotogràfica que ells va inaugurar al Centre Cultural, tenim a l'altra banda del telèfon a Lucía Jiménez, membre de Rima amb Molló. Molt bona tarda, Lucía.
Hola, bona tarda, Reme.
La música, hem de dir que serà la protagonista de la festa de demà.
Totalment.
Explica'ns una mica quines són les principals activitats que fareu.
Doncs mira, a les 10 farem el bon dia amb els Diables de Ripollet i nosaltres, i bueno, estarem una estoneta, després farem un esmorzament, després vindrà també el gimnàs Duo Fitness a les 11 a fer una classe de zumba, i a l'hora del migdia farem vermut amb Me and the Blue Band i Sick Roto Blues Big Band Orquesta a les 2 al dinar popular. Després farem tallers també a la tarda i a les 7, sobre les 7 venen colles de batucada convidades.
Això serà potser el plat fort de la jornada,
sí,
aquesta sí. Cercavila.
Sí, 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 venen de Castellar, de Sant Cugat i de Vacarisses, tres colles.
Quanta gent calculeu que sereu allà fent batucada?
Doncs un centenar de persones, ben bé, sí.
Déu-n'hi-do.
Si tot va bé, sí.
I on tocareu? Fareu una mica de...
A la Rambla, sí, farem una cercavila a la Rambla Sant Jordi.
Molt bé.
Sí, que comença a la plaça de la Font.
Perfecte. I sí. a la tarda? Bueno, a la tarda vespre podríem dir, no?
Sí, a partir després d'això.
Uh-huh.
Després passarem al documental, Micos del carrer, i que explica una mica la trajectòria des de juny del 2010, d'aquests 5 anys, una mica què ha passat, com, no, l'evolució que hem tingut.
Aquest és un documental de la Carla Rodríguez, si no m'equivoco.
Sí, sí, la Carla.
Que ha fet ella, vull dir, perquè li agrada fer vídeo i sí, va decidir parlar de la vostra història, no?
Sí, 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 sí.
Us agrada això de que us diguin micos de carrer? Us bueno, ho dieu no, vosaltres?
Estamos muy locos. Sí, no, sí, que ens agrada, perquè una cosa que tenim és que som tots molt diferents, no? D'edat, de gustos, de, bueno, de tot, i a l'hora de tocar, pues estem tots a una, i cadascú té la seva bogeria, no? I quan ens juntem, doncs sí, som una mica micos.
Mm-hmm. Bueno, una mica micos, aquesta bogeria també la donareu a conèixer en un superconcurs que heu preparat a la nit, que m'ha fet molta gràcia llegir-ho. Explica'ns una mica.
Doncs el concurs de menjar plàtans, és, bueno, a veure qui es menja el plàtan més ràpid. Fa la pala i tot, llavors menjar-te el plàtan. I crits de mico, doncs mira, a veure qui fa el crit de mico més espectacular.
Pot participar qui vulgui?
Sí, sí, bueno, major d'edat, sí. Mm-hmm. Sí.
Ja heu assajat això dels crits de mico o què?
Bueno, sempre estem assajant. De tant en tant surt algun crit de mico.
I tindreu sopar a fi de festa, no? També amb musiqueta.
Sí, ve Xavi Rizzo, Los Animalitos del Bosque, i després DJ Gamerox Selector.
Molt bé.
Que farà una selecció de temes així de totes les èpoques.
Déu-n'hi-do, quina jornada, eh? Em sembla que acabareu els mollos allà fets caldo.
Sí, com dèiem, és que tot el dia.
Parlàvem que també ahir es va inaugurar l'exposició fotogràfica sobre aquests 5 anys. Explica una mica de qui són les imatges i una mica què voleu transmetre amb aquesta exposició.
Sí. Doncs sí, com bé deies, es va inaugurar ahir i estarà fins al 23 de juliol. I, bueno, explica una mica el recorregut que hem tingut en aquests 5 anys de creixement, de canvis, no? De definir una mica què som i cap a on volem anar. I explica una mica això, una mica els canvis de vestuari, els assajos, una mica, no? Tot això.
Què destacaries tu d'aquesta trajectòria d'aquests 5 anys?
Què destacaria? Doncs, bàsicament, que ens hem donat a conèixer. Que el poble ens coneix, que s'ha definit això que et deia, no? Que ja no tenim un objectiu musical bastant definit i a nivell de vestuari també, el fet dels colors, no? El verd i el groc ja són els nostres colors. A nivell de poble ens coneix molta gent, qui més qui menys ens han sentit alguna vegada. Mm-hmm. I bueno, sobretot això, pues passar-nos-ho bé, que al final és el que ens manté aquí, no? Estem i...
Heu fet coses molt agosarades, eh? El calendari, recordo. Ara fa un any també m'explicava...
Que per cert, tenim a la venda encara, eh? El calendari.
Encara queden.
Encara queden.
S'han d'esgotar.
I la foto de juliol és molt xula.
S'han d'esgotar ja aquests calendaris. Sí. Heu de treure'ls demà dissabte, segur que us ho traieu
segur,
tots.
Segur que surten.
Quants micos, no sé com us agrada que us diguin. Quants
com
sou?
Vulguis.
Quants mollos sou?
Mollos, nosaltres ens diuen mollos, aproximadament uns 20.
Una vintena.
Sí. Sí,
ara
sí,
fa uns mesos comentàveu també en una entrevista aquí a l'Info que estàveu doncs, aprenent noves formes de fer música, que volíeu doncs, canviar una mica la línia. Tot això, com, en
bueno,
què ha quedat?
Més que canviar-la, definir-la, no?
Exacte.
Abans teníem una línia més, bueno, més destroyer o més, bueno, diferent, no tan definida, i ara estem més centrats en la que seria la samba i la batucada, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs, crear noves composicions musicals, també.
Molt bé. Quins són els requisits que s'han de tenir per ser membre del vostre grup?
Doncs, a banda d'estar una mica loco, doncs, bueno...
Que li agradin els plàtans.
Sí, li agradin els plàtans, el potassi, i, bueno, pues, tenir una mica de ritme, i, bueno, al final és que el ritme és com una cosa innata, no? Si et deixes emportar una mica, el ritme acaba sortint. I
molt bé.
I també, doncs, pues, entre tots, si ve alguna persona nova, doncs, bueno, entre tots donem caliu i al final aquesta persona s'acaba fent i al final acaba tocant bé.
Us van veure el Sant Jordi a la Rambla tocar amb altra gent del poble i tal. Mm-hmm. Ara toqueu amb Diables. Mm-hmm. Hi ha bon rotllo, no?, amb les entitats.
Sí, és que al final és del que es tracta, no? Som una entitat de poble i això no, bueno, és que això no oblidem. I ho tenim present, i al final, mira, tots els que venen al cinquè, des d'entitats, concerts, colles, totes, venen de manera totalment altruista.
Molt
Llavors,
bé.
Al final, és que si no fem poble, nosaltres no...
És un bon regal d'aniversari, no?
Sí, molt bon regal, sí.
Doncs ja acabem. No sé si teniu actuacions també previstes per aquests mesos d'estiu.
Tenim a la Festa Major... El diumenge de Festa Major tenim una rua de colors, però bueno, ja més endavant suposo que aniran sortint més cosetes de la festa, però hi hauran sorpreses.
Ah, molt bé. Doncs ja en parlarem.
Hi hauran sorpreses, sí.
Doncs a Lucía Jiménez, felicitats per aquest aniversari.
Moltes gràcies.
Que gaudiu molt d'aquesta superfesta que heu preparat. Mm. I gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre.
Molt bé, a vosaltres. Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Seguim amb més notícies. Les escoles de Ripollet continuaran treballant per fomentar i conscienciar sobre la sostenibilitat el curs vinent. Després de l'experiència endegada aquest curs 2014-2015, els centres educatius han decidit reprendre les reunions al setembre i que altres escoles puguin adherir-se.
Des del passat mes de setembre, l'Institut Can Mas i les escoles Gassó i Vidal, FADAC, Anselm Clavé, Palau Ausit, Sant Gabriel i la Llar d'Infants Xiquilàndia s'han reunit periòdicament per establir les bases d'aquesta xarxa local i començar a treballar en temes concrets. Durant aquest curs s'han tractat la problemàtica de l'alumnat i la reducció de la utilització del paper de plàtan als embolcalls de l'entrepà. Com a complement a aquesta campanya, els participants van realitzar un taller per aprendre a fer embolcalls reutilitzables per transportar els entrepans per poder traslladar-ho als alumnes de les seves escoles.
Dilluns 6 de juliol comença la prescripció pels cursos de formació específics per l'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior.
La prescripció, que finalitza el 10 de juliol, no implica els estudis de grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults que segueixen el calendari d'aquests ensenyaments.
Veïns de la vila que pateixen fibromiàlgia han participat en un taller per millorar el coneixement i les habilitats dels pacients que els facilitin el control terapèutic de la malaltia. El taller va estar organitzat per l'equip d'atenció primària de Ripollet i els participants són membres de l'Associació de Fibromiàlgia.
Gairebé com si fos un joc, els participants van fer diversos exercicis de grup i una posada en comú. Els assistents van mostrar una gran claredat a descriure el procés i també una convincent fortalesa per acceptar. Amb el taller van descobrir una àmplia gamma de recursos per afrontar-la. El taller es va realitzar al Centre Cultural i va estar dirigit per Josep Mampel i Rosa Maria Martínez.
Aquest any tornarà a haver-hi festes de la tardor. La Comissió de Veïns del Barri del Pont Vell, que organitza aquest esdeveniment, ha aconseguit renovar la seva junta després que al març la junta anterior anunciés la seva renúncia.
Quan els integrants de l'anterior comissió van donar per finalitzada la seva tasca després de 34 edicions de les festes de la tardor, es va fer una crida als veïns del barri per establir una nova junta, fet que ara s'ha aconseguit. Des de llavors s'han renovat completament els càrrecs i s'han incorporat nous membres disposats a implicar-se en tot el que comporta organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques. Amb el suport i experiència dels antics components de la comissió, els nous responsables de les festes n'han assegurat la continuïtat i també han fet una crida a la resta de veïns per participar-hi i col·laborar-hi.
A motiu del 30 aniversari del seu programa de ràdio, l'associació Ripollet Rock ha organitzat una nova activitat. Es tracta d'una xerrada sobre el món de la música i una trobada d'entitats musicals.
La xerrada, que anirà de 10 del matí a les 12 del migdia, comptarà amb la participació de músics, representants de discogràfiques, sales, promotores i premsa, entre altres. A la xerrada es tractaran temes com l'ESGAE, normativa de sales, problemes amb l'administració i l'estat del món de la música actual. Tot seguit, de 12 del migdia a 2 de la tarda, es farà una trobada d'entitats musicals de Catalunya amb l'objectiu de posar en comú els seus problemes i trobar punts de col·laboració. En finalitzar, oferiran un pica-pica a tots els assistents. La jornada és oberta i pot participar tothom que estigui interessat en aquest tema. Serà aquest dissabte, 4 de juliol, a la sala d'actes del Centre Cultural, de 10 del matí a 2 de la tarda.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Són moltes les persones que fiquen algun llibre a la maleta per llegir a l'estiu. Grans i petits aprofiten sovint les vacances per gaudir d'aquelles lectures que no poden fer durant l'any. A Ripollet, la Biblioteca Municipal, amb l'objectiu de fomentar la lectura, ha endegat el concurs Lectures que fan estiu, amb un sorteig setmanal d'un llibre durant el mes de juliol. Per parlar d'aquest tema, així com d'altres temes relacionats amb el plaer de llegir, comptem amb nosaltres amb Roser Pecanins, directora de la Biblioteca Municipal. Roser, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Parla'ns una miqueta, Roser, d'aquest concurs Lectures que fan estiu. És la primera edició?
Sí, és la primera vegada i, bueno, potser més que un concurs, jo diria, ho posaria com una activitat, perquè el concurs no és perquè la gent s'hi apunti ni tot això, sinó que és una activitat per dinamitzar la sala infantil. Bueno, ja sabeu que, evidentment, amb aquestes calors no hi ha escola, pues, la dinàmica i l'activitat de la sala infantil de la biblioteca ens baixa bastant. I llavors, sobretot, pues, que tenim els nens que ens venen una vegada han anat a la piscina, que és molt normal. I llavors, pues, l'activitat comença a partir de les 6, 2, quart de 7. I llavors, doncs, per no tenir la sala tan apagada, perquè com que estem acostumats a tenir-la molt encesa, doncs hem pensat fer aquesta activitat de fer una tria, sobretot de llibres per nens de 5 a 10 anys, doncs fer una tria d'aquells que estan molt vinculats amb el tema estiu, amb el tema vacances, amb el mar, la platja, vull dir que treure doncs tots aquests llibres del prestatge, fer una exposició que ha quedat molt, molt xula, molt marinera, i llavors doncs li hem posat un picto amb aquests llibres, que és el picto de lectures que fan estiu, i tots els nens que vinguin a la sala se'ls poden llegir, com sabeu, a sala, i llavors els hi donem una butlleta i el valoren. Si no el volen llegir a sala, se'l porten els llibres en préstec, com és molt normal, i també els hi donem una butlleta, i llavors, quan retornen el llibre, doncs la butlleta es diposita en una bústia que tenim al mig de la sala. Com que és una activitat que hem dit, doncs, per fomentar aquesta lectura cada divendres, durant tot aquest mes de juliol, farem un sorteig d'un llibre entre totes les butlletes, tant les butlletes dels nens que han llegit el llibre a sala com les butlletes dels llibres que s'han emportat en préstec, les posem en una bústia i cada divendres d'aquest mes, pues, fem un sorteig. Una mà innocent treu una de les butlletes i donem un premi que és un altre llibre, un llibre també molt, molt adient per aquesta època, o bé un DVD. En principi vam començar la setmana passada i ja tenim doncs una guanyadora. Aquesta setmana, a partir de demà, doncs podreu saber qui és el guanyador de la segona setmana de juliol d'aquesta activitat.
Molt bé. I quina és la participació?
Bueno, doncs bastant, perquè bé, en principi ho volíem fer només per la gent que s'emportava préstec, però clar, llavors ells tampoc ho veien gaire clar, perquè com que el préstec no el retorn, ja sabeu que el préstec és fins al cap de 3 setmanes, llavors no ho veien clar. I vam dir, doncs molt bé, no us amoïneu, tots podreu participar i tenir opció a participar doncs en aquest concurs de regalar un llibre, no? I llavors, doncs, el fet de que el puguin llegir i fullejar aquí a la sala, doncs això també fomenta. La bústia està plena ja, vull dir que Déu-n'hi-do, ens agradaria fer un premi més massiu, però no pot ser, o sigui que és un llibre a la sort.
Perfecte. Hem de dir que aquest mes de juliol tu comentes que baixa l'activitat normal del curs, però sí que els usuaris habituals de la biblioteca esteu sumant la visita de diferents esplais, no?
Ah, sí, bueno, aquesta, sobretot els matins, jo animo molt doncs, a tots aquests nens que estan doncs, gaudint d'aquesta activitat tan estiuenca que és estar a l'esplai, doncs que molt bé, per part dels monitors, que doncs, incloguin dins de les visites o de les rutes que fan per la població, doncs que incloguin la ruta de la biblioteca, perquè això, doncs, també al matí, l'únic matí, que ja sabeu que a partir d'aquesta setmana passada vam començar l'horari d'estiu i només obrim un matí, que són els dimecres, pues tenim la sala infantil el dimecres, tots els dimecres fins ara, pues els tenim amb visites d'esplais. Jo, bueno, des de la biblioteca ens n'alegrem moltíssim, tot i que deixen la sala potes en l'aire, però jo m'estimo molt més que després tinguem feina a desar llibres, que a última hora és la nostra feina, i que els llibres doncs, passin per les mans dels nens, que això és el més important.
Molt bé. Com tu deies, recordem que ja heu començat l'horari d'estiu i que, a més, tanqueu 3 setmanes aquest estiu,
sí,
no?
O sigui que comencem, o sigui, el primer dia que estarà tancada la biblioteca serà el dia 27 de juliol i ens tornem a veure el 17 d'agost, que és dilluns.
Tenim activitats de la biblioteca aquest any per Festa Major?
Per Festa Major tenim les dues sessions, o sigui, una sessió que ja és la tradicional, que és la dels contes per adults, el divendres de Festa Major, a les 9 del vespre, i de cara al dissabte, crec que sí que és el dissabte a la tarda, doncs es farà una activitat aquí al pati de l'Olivera, també de la biblioteca, per infants.
Molt bé.
Aquestes són les dues activitats que tenim preparades de cara, des de Patronat de Cultura, doncs, de cara a aquesta nova edició de Festa Major. Que esperem que continuï la calor, que no ens plogui... Bé,
home, esperem que sí. No tanta, però esperem que sí. Que t'anava a dir, hem vist a la vostra web també que ja teniu enllestit també algunes activitats del curs vinent, com és el Club de Lectura, no? Que la gent ja s'hi pot apuntar.
Sí. I aquest Club de Lectura d'enguany, que ja farà 12, la 12a edició, o sigui, 12 anys de Club de Lectura, hem volgut bueno, que sigui una mica més sonada. Estem intentant que, ja sabeu que amb aquests clubs de lectura, sempre al final, la cloenda del Club de Lectura la fem amb una visita d'un dels escriptors que llegim. Doncs enguany en volem tenir dos. Vull dir que tindrem dues visites, estem preparant que hi hagin dues visites d'escriptor. No us les puc avançar de moment perquè estamos en ello, però vull dir que sí que comptarem amb això. I llavors l'altra novetat important és que una d'aquestes edicions o d'aquestes lectures que farem, la farem molt, molt col·lectiva. Molt col·lectiva perquè la fem en col·laboració amb l'Associació d'Espectadors de Mercat Vell, que ells portaran pel desembre, precisament, l'11 de desembre, portaran l'adaptació de Un cel de plom, l'adaptació teatral d'aquesta novel·la de la Neus Català, que explica la vida de la Neus Català, d'Un cel de plom. I llavors doncs, la faran aquí al nostre municipi el 11 de desembre, crec. Per tant, l'últim divendres de mes del novembre farem nosaltres la lectura del llibre Un cel de plom. Però no només nosaltres com a club de lectura de la biblioteca, sinó tots els clubs de lectura, que encara que no ho sabeu, n'hi ha 3. Vull dir que hi ha el club de lectura de la biblioteca, hi ha el club de lectura del Cafè Literari i hi ha el club de lectura d'escola d'adults. I a més també s'hi ajuntarà l'oficina de català. O sigui que al novembre, al final, l'últim divendres de novembre, serà una lectura, s'haurà fet una lectura molt, molt col·lectiva i molt massiva, com podeu veure. I llavors tot això ha de derivar a que a l'11 de desembre, quan es faci aquesta representació teatral, la gent estiguem molt motivats per anar a veure aquesta obra, que precisament crec que s'estrena ara al Grec.
Una col·laboració amb l'Associació d'Espectadors, que comentaves que aquest any ja l'heu fet amb el llibre del Ramon Solsona.
No va ser precisament amb l'associació d'espectadors. Va ser amb... Bueno, sí, amb l'associació d'espectadors,
sí,
a través del Cafè Literari.
Exacte.
Val? Uh-huh. Vull dir que aquesta, doncs, és ben bé... ha vingut la petició o ha vingut a demanar col·laboració l'associació com a associació d'espectadors, i no hi ha tan sols com a club de lectura, sinó com a representants, doncs, de tota la part teatral que es fa al teatre. Llavors, doncs, ells han vingut a demanar-nos a veure si el nostre club de lectura també s'adheria amb aquesta lectura massiva, i nosaltres, evidentment, que hem dit que sí.
Molt bé, doncs força novetats que anirem comentant.
Sí. Ja llavors, una altra de les novetats, sí, dins del club de lectura, perquè com que és això que et dic de 12 anys, volem que es llegeixi també, no sempre novel·la, i volem ara incorporar, doncs, teatre i còmic. Vull dir que de tant en tant farem una inclusió, una nova inclusió d'un nou gènere, que no sigui només la narrativa, sinó que també, doncs, hi hagi teatre o còmic o poesia.
Molt bé. Doncs ja per acabar, Roser, ens agradaria que fessis alguna recomanació de lectures per aquest estiu. Què és el que ens proposes?
Bueno, és que això de
és una responsabilitat.
És una responsabilitat, però, bueno, jo precisament començaria amb un llibre de poesia, que ja sé que la poesia no es llegeix massa, però aquest és que és molt original, ens ha arribat fa poc, i diu que, bueno, és un grup de poetes i es titula En legítima defensa, i són poetes en temps de crisi, i és un recopilatori de poesies que d'alguna manera denuncien tot aquest mal amaror que tenim, tant a nivell social, per les retallades, per les manques de llibertats, I jo m'ha agradat, o sigui, la presentació del llibre la trobo molt, molt maca, i llavors el contingut també, hi ha un centenar de poesies que, doncs, fan aquesta crítica a través d'aquests poetes que han volgut, doncs, d'alguna manera disparar amb una eina, amb una arma que és la que tenen tots els escriptors, que és la paraula, no? I aquesta és, doncs, és una arma que no fereix, però déu-n'hi-do, pot ser bastant mal.
Molt bé.
Després d'aquest, jo ja em posaria, potser, doncs, mira, remenant dins de el que fem publicant a casa nostra, doncs jo escolliria, doncs, un llibre de la Colla Valls, per exemple, que és entre història i romanticisme, com per exemple L'amor prohibit o La cuinera, de la Colla Valls. Després, La cara Santos, que també, doncs, bueno, és així per les senyores, sobretot per les senyores i per les joves també, Els desigs de xocolata, molt, molt interessant, aquestes tres amigues que estan enganxades perquè els encanta la xocolata, i a través d'aquesta passió surten altres passions. Evidentment, no em vull descuidar tampoc el nostre Xavier Bosch, aquesta literatura també periodística, però que també tan interessant, perquè, doncs, tant fa com el thriller com la investigació, i en canvi ara, amb aquesta novetat que ha tret Algú com tu, doncs que canvia completament, deixa ja el thriller, la investigació, i ens dona doncs una novel·la sobre la força perdurable de l'amor, no? Vull dir que també és molt interessant. Una altra que també, pels que li agrada la història, que també, doncs, hi disfrutaran moltíssim, és aquesta de Cremeu Barcelona, del Guillem Martí, que és també amb uns aires així de policiac, que tracta sobre el fundador del PSUC al final de la nostra Guerra Civil, doncs que, bueno, rep l'ordre d'arrasar Barcelona, perquè quan arribin les tropes franquistes, doncs, no trobin res de res. I, doncs, aquest heroi, que és el Miquel Serra, heroi fundador del PSUC, és la que intentarà que aquesta crema no es porti a terme i que puguem gaudir del que ara encara tenim a Barcelona. Una novel·la molt interessant. Un autor que ha sortit no amb massa producció literària, però que aquesta primera novel·la de Cremeu Barcelona val la pena per aquest estiu donar-li un cop d'ull.
Molt bé.
I bueno, no sé, doncs,
Déu-n'hi-do,
també,
eh?
També tenim el David Safier, no ens oblidem del David Safier, que aquest que ens fa riure tant, però que també ha tret aquesta novel·la de 28 dies, que no és, que ja diguéssim que passem del somriure a l'emoció, de sobre els guetos de Varsovia. Ell és un escriptor alemany. Jo crec que tant la seva vessant doncs de riure, de somriure, com aquesta altra, aquesta primera de més tràgica, jo crec que entre aquestes dues maneres d'escriure n'escolliria alguna també, algun llibre del David Safier. I bueno, i per què no, doncs, una novel·la negra, doncs, jo què sé, La rosa dels ulls negres, per exemple, del Benjamin Black, que és un irlandès que, bueno, diuen que pot ser, doncs, com un doble d'en Ramon, d'en Raymond Chandler. Bueno, no sé, si veniu per la biblioteca trobareu moltíssimes coses per triar i per gaudir de lectura d'aquest estiu.
Molt bé. Doncs, Roser Paganins, t'agraïm moltíssim, com sempre, que ens hagis atès. Gràcies per les teves recomanacions també d'aquesta lectura d'estiu i et desitgem bones vacances.
Bueno, doncs igualment per tots, que gaudiu tots del calor i de l'aigua i de la muntanya i sobretot que tornem a veure'ns tots una vegada acabades les vacances i per la festa major.
Perfecte. Moltes gràcies, Roser.
Vinga, adéu.
Adéu, bona tarda.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El jurat del concurs de grups locals de la Festa Major ha fet públic aquesta setmana el seu veredicte. Com a grup taloner del concert de dissabte s'ha escollit Los Animalitos del Bosque. Per altra banda, els tres grups que actuaran diumenge 30 d'agost al concert de grups locals són Camaleón, Moonshine i Tales of Gaia. Jordi Sugranyes.
En total s'han presentat al concurs un total de 8 grups de Ripollet. El jurat ha valorat molt positivament la qualitat musical de tots els grups que s'han presentat i també la seva varietat d'estils. Els 4 grups que han estat seleccionats s'enduen un premi en metàl·lic de 350 euros. Los Animalitos del Bosque actuaran en el concert de dissabte a l'escenari del Parc dels Pinatons. Per altra banda, el concert de Camaleón, Moonshine i Tales of Gaia serà diumenge al Parc Oriol Martorell.
L'entitat Ripollet Sardanista organitza aquest vespre una nova cita del cicle de ballades a la fresca. En aquesta ocasió, la interpretació de les sardanes anirà a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
La ballada de sardanes començarà a les 10 del vespre a la plaça de Joan Abat. Dues hores abans, però a les 8 del vespre, es col·locaran taules per tothom qui vulgui compartir un sopar popular de Carmanyola.
I aquest dissabte el Casal d'Avis celebra la seva festa de fi de curs. L'acte començarà a 6:15.
La celebració comptarà amb les actuacions del quadre escènic del Casal i de la coral Revivir la Copla. Es tracta d'un acte gratuït i obert a tothom.
Aquest diumenge el grup teatral La Careta presenta dues noves peces teatrals al Teatre Auditori del Mercat Vell. La cita començarà a les 5 de la tarda.
El grup juvenil estrenarà l'impro show Digues que fem. Per altra banda, a partir de les 8 del vespre, el grup d'adults presentarà la comèdia Tres actes, Suicidio a la carta. Es tracta d'una adaptació de l'obra Prohibido suicidarse en primavera d'Alejandro Casona.
Uns 130 vehicles van participar a la primera edició de la Ripoclàssic, la trobada de cotxes antics organitzada per Motor Clàssic Ripollet. La cita va tenir lloc diumenge passat al carrer del Riu. De tots els vehicles participants, uns 110 eren cotxes i la resta motos.
Durant la trobada es van entregar premis per als vehicles més antics. En el cas dels cotxes, el guardó se'l va emportar un Mercedes de l'any 1944. El premi a la moto més antiga va ser per a una Ossa de 1956. I també hi va haver un reconeixement per al vehicle arribat de més lluny. El premi se'l va endur un cotxe de Manlleu.
El proper dijous, dia 9 de juny, el Jardí Romàntic de la Casa Padró acollirà una sessió especial de nits de música. Es tracta de la tercera ballada d'estiu, amb la que es tanca la 15a temporada d'aquesta secció de l'Associació d'Espectadors. Per parlar-ne ens acompanya una de les persones que coordina aquesta sessió des dels seus inicis. Ángel Esteve, molt bona tarda.
Buenas tardes.
Àngel, enguany la vetllada d'estiu comptarà amb un concert de piano.
De piano.
L'any passat va ser
sí, de violoncello. Violoncello. L'any passat estuvieron los Foten, eran de dos cellos. Y este año va a ser uno de piano en directo. Y el Joan Parellada, el músic, que vendrá a tocar unas cuantas piezas en directo. Uh-huh. Y explicarnos también la historia del piano. Y la historia de las piezas.
Él mismo explicará
sí,
a los
mismo,
asistentes.
Sí, el mismo, sí, sí.
¿Qué nos puedes decir del músico, de Joan Parellada?
Hombre, yo lo hemos visto tocando y en fin, es de maravilla. Vamos a disfrutar bastante. Uh-huh. Y además tocará alguna pieza. Aquí, claro, no se puede llevar un piano de cola y todo allí en él, porque no puede ser, ¿no? Entonces sí que será en un teclado, pero que suena igual que un piano, aunque se tocará alguna pieza en un piano, un par de piezas, creo, en un piano de 1879.
¿Un piano de la Casa Padró?
De la Casa Padró, de 1879 el piano. Y en ese piano se tocará también alguna pieza.
Que lo sacarán al jardín.
Se sacará afuera y entonces estará... El que estuvo el año pasado lo haremos de forma diferente. En vez de estar de espaldas a la casa, estaremos mirando a la casa. Entonces, en los porches es donde estarán los pianos y todo esto.
El año pasado dejasteis el listón muy alto.
Sí, sí, el listón se pone alto y tenemos que, superarlo. Pues hay que superarlo. Yo creo que se va a superar este año. Uh-huh. Sí, 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 sí. Se va a superar porque también al final, posiblemente, y está casi al caer, también va a participar en alguna de las canciones con el piano, va a participar Beus del Vallès.
Ahí tienes tú algo que ver, ¿no?
No, yo no. Bueno, es la Sociedad Coral del Vallès, que sabéis que está ahora luchando bastante y tiene un gran apogeo. De hecho, el martes pasado hubo un concierto en el Teatro Auditori que fue... Uh-huh. Fue fantástico.
O sea, que cantarán acompañando...
Una pieza al final, sí.
Acompañando el piano de Parellada.
Sí, 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 sí.
¿Será un concierto largo, más o menos, como el año pasado?
El concierto es hora y media. Las nits de música duran hora y media, siempre. Además, somos puntuales. El que... Una vez iban a venir un invitado y dijeron, es que fuimos a un sitio y nos hicieron esperar. Digo, no, aquí no se hace esperar. Si ustedes vienen 5 minutos tarde, porque vienen ustedes que son los invitados, se pierden 5 minutos de las nits de música. O sea, somos puntuales, somos radicales en esto, ¿eh? Empezamos a las 9. Siempre, sí, recuerdo esto porque cada año me he empezado a las 9:30.
Sí, un poquito más tarde.
Sí, un poquito más tarde. Pero es que entonces, claro, Pera Padró va explicando también el huerto, el jardín. El jardín lo va explicando y habla de las hojas, de la tal. Y claro,
no
se ha hecho,
veía mucho.
Se ha hecho de noche y sí. Entonces ya las hojitas no. Entonces dijimos, no, al año que viene lo hacemos un poco antes y empiezas explicando esto. Y...
Claro, porque hay que recordar que el jardín romántico de la Casa Padró es un espacio con mucho encanto, con mucha historia, que también es protagonista en vuestras nits de música, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que el jardín es del siglo XIX. Entonces, encontrarte toda una noche allí, una noche de julio, sentadito allá, escuchando un concierto, es un lujo. Es un
lujo.
Muy
bien.
Esto surgió porque cuando hacemos las nits de música de los pesebres, y allí no se cabe, alguien le dijo a Pera Padró, dice, ¿por qué no se hace una en el jardín este que tienes ahí detrás? Y este es el tercer año ya.
Muy sí. Bien, muy bien. Una sesión especial con la que se cierra esta 15ª temporada.
Sí, sí, la temporada número 15.
¿Qué valoración hacéis?
Ha sido muy buena, ha sido muy buena porque es que hemos tocado muchos palos, ¿no? Hemos hecho un viaje por el Mediterráneo, las sesiones de cine que hace Joana Raya, que también compañera de radio, y en la revista de Ripollet, y... La valoración es... Yo creo que estamos poniendo un listoncito alto y lo que está haciendo Joana, esta nit de música sobre el cine musical norteamericano, es genial. Es que va muy despacio, va año por año y...
Al detalle.
Al detalle. Y tener esa... esto aquí en Ripollet, tenerlo gratuito y tener esto es un lujo. Es un lujo.
Hay que decir que lleváis más de 10 sesiones dedicadas a la historia del cinema
musical.
15 sesiones.
15. Al año que viene empezaríamos con la 16.
O sea, que vais a seguir.
Sí. Al año que viene tenemos 16. tenemos en el primer trimestre tenemos 4.
Muy
el
bien.
El primer trimestre tenemos 4. El primer trimestre tendremos música masónica, los masones y la música. Tendremos también una música de entreguerras, el arte y la música de entre las dos guerras mundiales que hubieron. Esto no lo hará, lo de los masones lo hará Carmen Nebrera y Ramón Martos, y lo de la música de entreguerras no lo va a hacer Agustín Calvo Galán. Ya estuvo aquí una vez en una NIT de música hace años cuando hicimos Vivaldi y los caracoles. Uh-huh. Y este señor ahora ha tenido un premio nacional de poesía y va, o sea, lo mismo está en Italia con cosas de poesía, de dibujos y de... Es un crack. Y nos va a hacer esto música de... Después tendremos también los pesebres. Los pesebres también tenemos.
Hay algunas ya que sí. Tenéis fijas como sí, de sí. Tradición que funcionan.
Sí, que será martes. El último en diciembre sería el martes último de sí. El de los masones será el 4 de diciembre porque un masón perdido en esto era Mozart. Y Mozart murió el 5. Entonces hemos dicho, pues mira, utilizamos el 4, que es viernes, y así lo vamos enclavando en fecha. Otra que haremos especial será el día 13 de noviembre, que será el 15, digamos, el 15 aniversario. Empezamos ya la sexta temporada, la temporada número 16, pero será el 15 aniversario de la NIT de Música, cuando empezamos en el Carrer San Juan. Haremos que venga el Wenceslao, bueno, María Antonia, y disfrutaremos también con ellos, porque son los que cuando empezamos dijeron, pues, ¿y por qué no lo hacéis aquí? Pues ahí estamos.
¿Y Rafael López sigue siendo tu compañero?
Rafael López y yo somos un pack, y entonces vamos...
¿Qué papel tenéis?
De hecho, esta mañana...
En esta aventura ya que lleva 15 años, ¿cómo lo hacéis?
Bueno, nosotros nos juntamos, ya tenemos toda la temporada que viene, ya la tenemos, y alguna de la otra. O sea, del 2017...
Madre mía, Ángel.
Sí, este 2015 o 2016, y para el 2017 ya estamos dejando algunas cosas porque no podemos... Y eso que no hacemos una cada... En teoría sería una al mes, serían... ¿No? Tres. Uh-huh. Tres cada... Pero no, estamos haciendo ocho, nueve.
De unido. Sí. Quería preguntarte una cosa ya para acabar. ¿Estarás contento que venga la ópera en directo al teatro, no?
Estoy muy contento que venga la ópera al teatro, sí. El día 15.
Pensé en ti y digo, Ángel, tiene que estar encantado.
El día 15. Sí, hay que recordar, ¿no?, que los socios pagarán 5 uh-huh. euros.
Eso... Sí. Estamos ahí pendientes.
No, ya,
¿Ya se puede decir?
Bueno, yo ya lo he visto por el Facebook, ya está hablando con Rafael esta mañana.
Perfecto.
Sí.
Pues cuéntanoslo.
Los socios pagarán 5 euros, los no socios 10. La función, o la primera ópera en directo será la ópera Carmen, el día 15 de julio. Fíjate, el día 16 es la Virgen del Carmen. Pues el día antes hacemos la ópera Carmen. Y los socios pagan esto, las entradas se pondrán allí el mismo día.
En taquilla.
El uh-huh. mismo día, en la taquilla del Teatro Auditori, que será allá, se pondrán a las 7 de la tarde, y la sesión es en directo y es desde el Teatro Antico de Taormina, de Sicilia. Serán esas funciones que hacen en directo, y nosotros veremos la ópera aquí también en directo.
Precioso. Pues invitamos a todo el mundo a que participe de esta ballada de estiu el próximo día 9 de junio, y también el 15, pues que aproveche esta gran oportunidad de poder ver esta ópera en directo.
El 9 a las 9.
El 9 a las 9. Ángel, muchas gracias, como siempre.
A vosotros.
Que vaya bien.
Vale.
Esteu escoltant Info.
La La novena edició dels Premis InfoSport va tornar a reunir els millors esportistes i clubs de la temporada. L'acte celebrat el passat dilluns al Centre Cultural va estar presentat per l'equip d'esports de Ripollet Ràdio, que va lliurar un total de 39 trofeus. Marc Mata.
Sí, 31 van ser per als millors esportistes d'atletisme, hoquei, petanca, culturisme, bàsquet, futbol, futbol sala, escacs, patinatge, ball esportiu, boxa, tennis, tennis taula i handbol, i els 8 restants a mèrits especials i promocions de categoria. L'entrega dels trofeus va anar a càrrec del regidor de comunicació David Fontanals, el d'esports Ramiro Moldes i l'alcalde de Ripollet José María Osuna. Poden conèixer el nom dels premiats a la pàgina web ripollet.cat.
I el Club Tenis Taula de Ripollet ha aconseguit dues medalles de bronze als Campionats d'Espanya disputats a Antequera, Màlaga, del 19 al 28 de juny.
El primer equip infantil, format per Lídia Rico i Mireia Parató, va caure a semifinals contra el Granada 3-1, quedant en tercera posició i aconseguint el primer de bronze. Una posició compartida amb Anna García i Carmen Henares del CTM Ciutat de Granada. La segona medalla se la van endur les mateixes jugadores a la categoria de dobles, quedant terceres d'Espanya. El segon equip, format per Marina Palomo, Elena Parente i Aina Mogas, va aconseguir la cinquena posició per equips. Al Campionat d'Espanya van participar a la categoria d'infantil tres equips catalans, dos d'ells del Club Tenis Taula Ripollet i un altre de Calella, juntament amb un equip gallec i dos andalusos.
I el passat cap de setmana es va celebrar a Cassà de la Selva el Campionat d'Espanya de la categoria cadet de patinatge artístic. El Club Patinatge Artístic Ripollet va sumar tres medalles.
En modalitat de lliure, l'Anna Rabassa va aconseguir la medalla d'or i la Lídia Pujol la de bronze. I en figures obligatòries va aconseguir una altra de bronze per la Berta Llorca i la Laia Fernández va ser quarta. L'Anna Rabassa es va fer amb el títol estatal gràcies a una actuació gairebé perfecta i amb 40 punts de marge amb la segona classificada. I la Lídia Pujol va fer un programa molt net amb una bona interpretació que li va permetre pujar al podi. Els bons resultats en les figures obligatòries van fer que el Club Patinatge Artístic fos un dels clubs més destacats del campionat.
I el passat 22 de juny el programa d'esports de Ripollet Ràdio va poder entrevistar el nou regidor d'esports, el Ramiro Moldes.
Ramiro Moldes va comentar que es necessita potenciar més els equipaments esportius del municipi per problemes amb l'horari dels entrenaments. L'escoltem.
Falta i ho tenim clar, perquè ara amb el tema de repartiment horaris és una de dels desequilibris que hi ha a Ripollet, perquè no tenim espais on poder exercir en qualitat els entrenaments i el dia a dia dels clubs esportius. Perquè sí que és veritat que tenim equipaments, però sí que és veritat que tenim un component esportiu i de club molt important a Ripollet.
El regidor apostava també per la creació d'una sala polivalent per l'ús de les entitats esportives.
Doncs acomiadem al Marc Mata, que tinguis bon estiu, perquè la setmana vinent ell no pot venir, que és el darrer info de la temporada. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Bones vacances. Bon estiu.
El temps.
Doncs l'acabo d'acomiadar, però sí que em farà de l'home del temps, no? Una vegada més.
Així és.
Vinga.
Continua el temps estiuenc durant tot el cap de setmana. Tant dissabte com diumenge lliurarà el sol i les temperatures s'enfilaran fins a superar 30 graus a les hores centrals del dia. A les nits, ambient agradable amb temperatures al voltant dels 20 graus. Continua la calor i un temps de ple estiu per als pròxims dies.
Doncs arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 3 de juliol, un programa que els hem ofert Jordi Puy, Jordi Sugranyes, Ernest Prunera, Marc Mata i us parla Remei Herrera. El recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, que tinguin bon cap de setmana i fins al proper divendres.